El que és el regidor Vicent Mascarell, no sabem si és una qüestió vinculada d'alguna manera a la consigna que havia traçada la secretària general dels socialistes valencians, Diana Morán, al respecte de que no celebraran aquest tipus d'actes. En qualsevol cas, Gandia, a pesar de ser una ciutat en la que el Partit Socialista és el partit hegemònic en la corporació, sí ha donat suport a Ceuta en aquest acte singular a les 12 del migdia i al Dic Celia en una espècie de d'això, com si fos el minut de silenci típic, no? Un acte protocolari típic. Uh-huh. I sense, en qualsevol cas, del que són aquestes consignes que havia traçat el partit socialista a nivell de la Comunitat Valenciana. Com és lògic, no han assistit a aquest acte perquè ja havien anunciat aquesta qüestió, tant per una part Vox, en una roda de premsa que hi ha hagut prèviament a les 9 del matí i havia comentat que en aquesta declaració que volien fer conjunta es parlava de crisi humanitària quan ells en qualsevol cas parlen d'invasió, no tenen aquest criteri, i en una altra qüestió també el Partit Popular, que tampoc ha donat suport en aquest cas a la manifestació, a aquesta concentració prevista ací en la plaça Major, però sí, els dos estaran presents en l'acte que és celebra precisament en aquest mateix espai a les 20 hores, en aquest cas com bé saps, Tèlia, i tota la ciutadania, convocat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que és pràcticament el que va celebrar-se en moltes ciutats espanyoles en suport a la ciutat de Ceuta en un dia com aquest, en el dia commemoratiu de Ceuta. Hem parlat en algun de representants, hem pogut també parlar en l'alcalde, que ens ha donat el seu punt de vista i diguem sobretot incidint en que ha tingut criteri propi a pesar de consignes, ella ha considerat necessari donar suport a la ciutat de Ceuta i així ho ha demostrat. I hem parlat també amb algun que altre veí, hem pogut localitzar a un senyor que li diuen Plàcido, que és natural de Ceuta, en què ens comentava que no entén com és possible aquest tipus de situacions en la que la controvèrsia política s'apodere d'una qüestió que és necessari abordar amb unitat. I no ha sigut així en moltes ciutats. En aquest cas, en Gandia s'ha demostrat una vegada més que la política està per davant d'altres interessos. En aquestes dues convocatòries, a les 12 i a les 20 hores, Celia.
Així és. Enrique, per tant, gent que ha participat, ha hagut molta?
Sí, estem parlant del voltant d'un centenar de persones, no és molt, per a un acte com es pugui esperar-se de suport a una ciutat que ha tingut aquesta crisi, està tenint aquesta crisi que és necessari atendre de moltes maneres, no és molt, estem parlant de 100 persones, al voltant de 100 persones, entenc que esta vesprada la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies puguen ser moltíssimes més, però està en sintonia, però el que estàvem dient, a les 12 del migdia, un dimecres, en jornada laboral, pues és complicat, no?, que pugui assistir moltíssima gent. Així i tot, un centenar de persones que han donat suport, relacionant un poc també en aquest minut de silenci que normalment podem veure a les 12 del migdia, pues, una vegada cada cert temps que succeeixen aquest tipus de successos contra dones, etc. Veiem aquest tipus de situacions en el que es veuen inclús menys persones, però en aquest cas han sigut un centenar de persones que han donat el seu suport i es preveu que esta vesprada pues, siguin moltes més perquè la unitat davant de la ciutat de Gandia front al que està passant en Ceuta es demostrarà, està demostrant-se en aquest cas en un centenar de persones i ja, com he comentat a Celia, esta vesprada s'esperen moltíssimes més.
Vale. Enrique, moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta informació de primera mà des d'allí, des de la plaça Major de Gandia. Gràcies.
Vinga, fins ara.
Adéu. Adéu, adéu. Pues esta era la situació que tenim a Gandia. Hem escoltat a Plàcido, ese veí original de Ceuta, que deia, pues, lamentava un poquet, no?, esta controvèrsia política davant d'uns actes, bueno, d'estos actes que s'han convocat en favor a Ceuta. També en Oliva ha hagut una espècie de debat, perquè en principi era un dels municipis que tots els partits polítics s'havien posat d'acord, però perquè per a les 12 fer una lectura de manifest conjunt, però també a les 20 hores continuava convocada la concentració. Fa pocs dies Compromís i PSPB es van desvincular d'esta segona convocatòria i no sé com ha quedat l'assumpte. El nostre company Daniel Ardida està allí. Dani, bona vesprada, endavant.
Hola, Celia, molt bona vesprada. Fa minuts que ha finalitzat aquest manifest que s'ha llegit i s'ha treballat de manera conjunta, però finalment el Partit Popular s'ha quedat fora d'aquest acord que insistís que s'ha treballat conjuntament. I no és que ho diga jo, són les primeres paraules que ha dit l'alcaldessa Yolanda Pastor i ara mateix estic en el despatx d'alcaldia amb la pròpia alcaldessa. Yolanda, molt bona vesprada.
Bona vesprada.
Vostè ho ha deixat ben clar. Bueno, comencem per aquest lema, que és el motiu, no? Ara entrarem en el context polític, però Ceuta no està sola, davant Ceuta, solidaritat. Vostè ha parlat d'una política migratòria ordenada i responsable, donant una resposta clara i contundent que sembla que el govern central, segons ha dit, no l'ha donada, i en el seu moment.
Sí, efectivament. La immigració no ha de ser una cosa que, perquè sí, ha de ser ordenada i respectuosa, clar que sí, i ho hem dit molt clar en aquesta declaració institucional que hem fet tots els grups polítics. Ceuta no es pot quedar a soles davant de que fa un mes que està travessant aquesta situació insostenible per a la gent que viu allí.
El Partit Popular, avui a les 10 s'ha convocat una junta de portaveus perquè la cosa no s'ha aclarit fins a última hora, fins minuts abans de la lectura, quins partits anaven a estar en aquesta lectura institucional de manera conjunta, i al final el Partit Popular ha decidit que no.
Sí, efectivament, la declaració institucional el que pretenia és que l'Ajuntament d'Oliva, junta a la ciutat, hasta la gent de la nostra ciutat, era expressar aquest suport i solidaritat al poble de Ceuta. El dilluns van tindre la primera reunió de portaveus a les 9:30, en què es va explicar el cas, perquè sí que teníem una convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per avui dimecres, dia de Ceuta, a les 8 de la vesprada, entonces va acordar de que a les 12 nosaltres podríem fer una declaració institucional que vinguera la gent i lligueren tots els grups municipals representats a ser a l'Ajuntament. El dilluns ja va haver aquesta primera reunió de portaveus i ja ahir es vaig emplaçar avui preparant aquesta declaració institucional. Hem quedat a les 10 del matí, tenien temps suficient perquè era un document i es treballava posant i llevant el que cada grup considerava sempre que estigueren tots d'acord. Bueno, pues he arribat a un consens en tots, menys el Partit Popular, però bueno, jo no m'estranyava perquè des de primeres hores del matí la reacció i l'actitud que jo he vist per part del portaveu crec que no volia arribar a ningú entente perquè aquest document estava obert i tots els altres grups municipals representats a l'Ajuntament han fet aportacions i hem arribat a aquest consens institucional perquè ja que tinc una cosa molt clara. És que la situació no va de colors polítics. És que la solidaritat no va de colors polítics. Hi ha un problema greu migratori que és el que té que abordar l'Estat espanyol junt a la Unió Europea. Ahí és on estem. Ahí és on està este manifest que avui hem llegit i que la gent ha pogut sentir. Això no va d'ideologia política. Qui vulgui fer ideologia política o partidista està equivocat. Està molt equivocat.
Jo no sé si té alguna cosa a dir, però estic en obligació de moments després, segons després de la lectura per part seua, li hem preguntat al portavoz del Partit Popular, Germán Salazar, que així de finalitzar la lectura s'ha quedat fora d'aixa posada en escena, d'aixa solidaritat del poble d'Oliva, i ens comentava, clar, el motiu per el qual es desmarcava d'aixe acord conjunt. Deia que el manifest llegit que no reflectia la realitat que es viu en Ceuta, que en cap moment es parlava de política migratòria, però que en cap moment es deia la paraula invasió, que ell defensa que és el que ha passat. I dia que això era l'únic motiu.
Jo crec que la situació i el que avui està jugant-se la gent de Ceuta, crec que el que menys importa és posar una paraula a una declaració institucional. Crec que la voluntat del Partit Popular, i, bueno, i jo la respecte, no la compartís, que evidentment cada partit polític en aquest cas, perquè això són ben emmarcats des de dalt, fan el que consideren, fan el que tenen que fer. Quan hem eixit d'aquesta reunió de portaveus, ella ha dit, jo no vaig a votar aquesta declaració institucional, vaig a comunicar-ho als meus representants, i 10 minuts abans de baixar baix ha dit que no anava a adherir-se, con lo qual ja haurà fet les seues gestions, tenia el document, jo li l'he passat, per tal de que el traslladara, a qui el tenia que traslladar i valorar-lo, i jo crec que és una excusa més davant de polititzar una situació que no n'hi ha que polititzar, sinó que ajudar a demostrar la nostra solidaritat, sobretot en la gent, no? Perquè aquest acte que hem volgut fer humà i solidari cap al poble de Ceuta.
Vostè ho ha dit també, ho has posat en la lectura, que les mesures posteriors preses que no poden impedir una anàlisi crítica, no buscant la confrontació, sinó responsabilitat, que va un poc a la línia del que acaba de dir.
Efectivament. A mi no em trobaran mai en la confrontació. De fet, crec que he demostrat una vegada més, no?, que este manifest ha eixit en quatre partits polítics diferents. Jo crec que això, d'alguna manera, és saber gestionar i, sobretot, unir-nos davant d'unes situacions excepcionals i que poden tornar a ocorrir, i que els governants, i sobretot el govern d'Espanya, que no ho ha fet bé, que no ho ha fet bé, han de treballar i buscar una solució ràpidament, perquè porten un mes i aquesta situació no es pot sostindre.
Estem parlant del partit del PSOE, de Compromís, d'UCIN, i el partit Costet de l'Alcaldia, el seu projecte Oliva. El Partit Popular s'ha desmarcat. Per últim, recordem, esta vesprada n'hi ha també una manifestació. Vostè ha convidat a la ciutadania a sumar-se a les 20 hores.
Sí, nosaltres vam fer este acte per a que tots els partits polítics, perquè n'hi havia partits que no volien estar, adherir-se a aquesta federació, a la convocatòria que va fer la Federació Espanyola de Municipis, però bueno, es farà l'acte i la gent vindrà en solidaritat al poble ceutí. Vindrem així en una concentració i la gent podrà vindre així i apoyar i dir que, bueno, que el poble de Ceuta necessita que el govern d'Espanya i a qui li corresponga actua en conseqüència, perquè la situació és insostenible. Ja, és que és la gent, són els serveis sanitaris, és l'educació, és la neteja, és que darrere de tot això no comporta, és que és un problema molt greu el que està passant a Ceuta. Entonces, avui, la Federació Espanyola, pues, conforme mos adherim, la gent del poble, jo sí que ho vaig dir, la gent pot vindre i manifestar-se, evidentment, per a demostrar eixe suport i eixa solidaritat, i mai, per favor, jo torne a repetir, que no siga un punt de confrontació, perquè la solidaritat i l'ajuda i el patiment no ha de tindre ideologia política.
Yolanda Pastor, alcaldessa d'Oliva, gràcies per atendre'ns.
Sempre a vosaltres.
Cèlia, això és el que tenia que contar. Insistís des de Cid, l'espai d'alcaldia. Digues, Cèlia.
No, això, que moltíssimes gràcies per esta connexió. Digues.
No, que dic que seguirem perquè este assumpte podríem dir que no fem més que començar mediàticament parlant i estarem ahir en els punts d'atenció formativa des d'on es mostra ese suport a la ciutadania de Ceuta, que avui Oliva, a través d'esta lectura institucional treballada de manera conjunta, és a dir, Ceuta no està sola, davant Ceuta, solidaritat. Gràcies, Elia.
Gràcies a tu, Dani. Moltíssimes gràcies. Ahir teníem un repàs per tots els municipis de la Safor que han acaparat esta atenció mediàtica que, com bé diu el nostre company, no s'ha acabat encara.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste.
Y más allá de la política de los municipios de la Safor, que ya anem a dejar la part. La realitat humana que ha deixat esta situació a Ceuta va més enllà. Com ho estan vivint els marroquins que ja estaven ací, Com els està afectant? Doncs ho parlem directament amb Naïma Ben Maruf. No sé, ho he pronunciat bé?
Correcto.
Vale. La tinc ací al costat a l'estudi. Naïma, benvinguda.
Gràcies. Bona vesprada. Gràcies, molt bé.
Com estàs vivint tu esta situació?
Pues lamentablemente mal, mal, como todo el mundo. Es un sufrimiento. Durante ahora más de un mes que estamos con las redes sociales, con mirando las informaciones, todo lo que está pasando en Ceuta. Lo que está pasando en Ceuta no le gusta ni a marroquíes, ni a españoles, ni a Marruecos, ni a España tampoco, porque es una cosa un poco rara, digamos rara, y nunca ha pasado antes. Y la verdad que, bueno, lo que hemos visto de todo, la gente de Ceuta que está... ven la ciudad desbordada, ven la inseguridad, viven el pánico, el miedo. La gente inmigrante que ha entrado a España ven que es el paraíso. ¿Ves? Que hay una confusión. Bueno, lo que se vende siempre piensan que España, cuando llegas a España vas a estar bienvenido, vas a tener todo, vas a... Es una falsa... una falsa idea que tiene toda la gente que inmigra en el principio. Luego ya eso nos afecta a nosotros, lo que llevamos más de 20, de 30 de años aquí en España. Compartimos todo aquí, trabajamos, vivimos, compartimos vidas con la gente española, familias, hay gente mixta, es decir, casados. Es que ahora ya sentimos que tenemos un odio. Las vistas de la gente, las miradas... te sientes que estás las miradas ya no como antes, acogedora o con sonrisa, no. Ahora la gente tiene la mirada hacia los marroquíes con odio, con asco. Nos miran, yo he sentido humillada en un mercado. Me entré hace dos días a comprar cosas en el mercado. Éramos casi cuatro personas, una pareja mayor, una chica comprando y yo misma también cogiendo. Y el señor, que era mayor, no es jovencito, y me dijo, ¿a ti no te han echado de Ceuta? Ja, 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 se ha quedado riendo. A mí misma, la otra chica, que es española joven como tú, Jero, y nos cruzamos las miradas. He hecho como no escuché nada, coge un helado y de repente otra vez, hasta su mujer le ha llamado la atención de escucharlo diciendo esta cosa así. Nosotros somos cuatro. Y lo miré así. Pero él siguió hablando de esta... Es que, ¿ves? Eso me ha ofendido. Yo prefiero no salir. Prefiero no salir y ya evitar hasta que pase lo que está pasando. Pero me meto en un lugar. Yo soy española, de origen marroquí. Llevo 27 años aquí en Gandía y voy a estar aquí. Pero pienso ahora mañana al colegio. Por ejemplo, tenemos niños que están estudiando. Lo que escuchan... en las calles, en la televisión, en redes sociales, en las familias, todo el fenómeno que está hablando ahora, solamente de este fenómeno que los marroquíes son tal y tal y tal y tal, pero no es verdad, no solamente los marroquíes que están ahí. Hay muchas naciones, hay pakistaníes, argelinos, marroquíes, senegaleses, Kenia, de todos los países hay una mezcla muy grande. Hay mucha delincuencia, yo no digo que no, pero porque normal, cuando hay una acumulación de personas, no hay comida, viven en inhumanidad. Al menos comida o algo, sí. Yo no estoy de acuerdo que entren de esta forma. No, hay formas. Yo trabajo en un centro de menores, mediadora, educadora y todo. Entonces, vimos cómo llegan antes, pagando muchísimo dinero, pero llegan poco. Pero esta vez, esta entrada masiva, pues da miedo a todo el mundo. A Marruecos, a España. Pero, ¿qué vamos a hacer? Nosotros que estamos aquí no podemos pagar pecados, los pecados de otros, porque la gente nos humilla. Los niños mañana en el colegio van a estar muy malas, lo sabemos perfectamente. Va a haber acoso, va a haber muchas cosas y va a haber conflictos así en el trabajo. Eso ya está pasando. He escuchado de varias gente hablando que en el trabajo hay un poco de humillación, un poco de hazlo tú como tú eres inmigrante. Sí, somos inmigrantes, sí, estamos aquí trabajando, cotizando, haciendo nuestra vida en paz. Lo que queremos es paces, Yo, la verdad, he vivido aquí 27 años, llevo una vida muy tranquila, muy bien aquí mismo en Gandía, conozco toda la gente casi de Gandía y contenta, y no quiero que la gente me mire en esta mirada de eres marroquí. Sí, lo soy, pero soy española también y cumplo las normas de la, de la vida aquí. No vine como esta forma en patera ni en tal, pero estoy aquí viviendo, tengo familia, tengo hija española, cumplimos con todo, respetamos las normas, la gente y todo. Y lo que quiero que la gente, si quieren entrar, sí, que entren de forma legal también y como Dios manda, para no creer lo que está pasando ahora en Ceuta. Vemos las mujeres, sí, abuelas y todo el mundo quejando de lo que está pasando en las calles, del la suciedad, bueno, no sé lo que es, vemos nosotros, yo no he estado ahí, pero no sé lo que, espero que vuelva las cosas a la calma, a la tranquilidad, y que la gente mayor aquí, si quieren hablar de este asunto, pues los niños no se metan en este fenómeno, porque es claro. va a causar problemas y espero que la gente se da cuenta un poquito, entienda las cosas. No solamente el hablar marroquí, sino no, un poquito de pensamiento.
Naime, ya yo no sé qué añadir, ¿eh? Ya has dicho tú todo. Claro, lo que me crea curiosidad es que, en cierto modo, ha habido esas miradas un poco de racismo antes, pero ahora se han incrementado. ¿O no las ha habido hasta ahora?
Sí,
siempre.
Sí, se ha cambiado mucho, ahora más. Ahora la mirada es un poco más, la verdad, que yo jamás he notado aquí racismo, ni rechazo, ni nada. Desde el principio que vine aquí a Gandía, me metí enseguida con la gente, sin ningún problema. Y he trabajado en varios sitios con españoles, y hasta ahora la mayoría de mis amigos que tengo son españoles. Entonces, ahora me da vergüenza. Prefiero bajarme los ojos para no sentir esta mirada hacia el marroquí, porque siempre el español o el extranjero, bueno, otra persona va a pensar esa cosa de lo que está pasando en Ceuta, que tengo culpa, pero no tenemos culpa. No tenemos culpa a nadie.
Así es,
sí,
Naima.
Sí,
bueno, es llevas 27 años aquí.
27, sí.
Ya llevas más que yo casi, ¿eh?
Más que nada. Pues sí, me gusta estar y bien.
No, con mi comentario quería decir que, sí, que al final eres más española ya, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí.
Tu nacionalidad es española.
Española. Respeto a los españoles y quiero también a los españoles, respeto a los marroquíes, respeto a todo el mundo. Quiero que la gente nos quiera como éramos, que siga la convivencia, la paz en la finca, en todos sitios, que sigamos como antes. Y siempre habrá soluciones.
Totalmente. ¿Tú irás a la manifestación?
Sí,
manifestación, no, concentración.
Sí, he pasado ahora mismo por el ayuntamiento, que estaba la gente, como tenía la cita aquí de estar en la radio, he hablado con el alcalde, con las personas de ahí, y me han dado las gracias de pasar y saludarles, me han dicho que de verte ya
habría dado la pena.
Exactamente, sí, de verte aquí en la plaza saludándonos ya.
¿Y esta tarde?
Esta tarde a las 8.
A las 8.
Depende. Ahora. Yo creo que sí voy a estar, porque a mí siempre he estado en todas manifestaciones, de todo, de Palestina, de esto, de lo que cuando pasaron cosas en Madrid, en Barcelona. Y esta tarde, pues creo que sí también estaré. Y si me da la oportunidad, hablaré también. Hacer un llamamiento que, por favor, que acepten que somos ciudadanos de Gandía. Y casi, casi, muchísima gente ya son españoles, tienen hijos españoles. Entonces, es un poco, lamentablemente, la verdad, que es un sufrimiento que estamos pasando. Porque lo que se habla ahora en las calles, en cafés, en todos sitios se habla solo de este.
Sí. Totalmente.
Sí.
Naima, muchísimas gracias por venir a contarnos
todo. Gracias por invitarme.
Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Al recordar, me doy cuenta otra vez más.
que no hay momento que pase sin dejarme.
Oye, ¿sigues pensando en cambiar de camión?
Sí. Ya va siendo hora.
Pues el sábado 26 de septiembre tienes una cita en Valsur Truck, Palma de Gandía. Descubre toda la gama MAN Top Used, camiones revisados con garantía oficial. Disfruta del mejor ambiente y participa en nuestros sorteos.
Top Used Day, sábado 26, solicita tu entrada en la web gruposharetruck.com. Grupo Share Trucks, movemos lo que importa.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
Atentos, tripulación. El autobús estelar despega rumbo al cole.
Estuches y mochilas listas para cualquier misión escolar.
¡Wow! ¡Módulos galácticos! ¡Lo quiero todo!
Este año vive un curso estelar con el catálogo Vuelta al Cole. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Canjea tu cheque escolar Gandía en Plaza Escuelas Pías 1 y en calle Les Fons 5, Oliva.
L'Ajuntament d'Alfauir informa. Dins del Pla Conviure 2023 de la Diputació de València es posa en marxa una actuació per a la creació de l'eix verd i redisseny de vials sota criteris d'accessibilitat i l'adequació de l'Ajuntament d'Alfauir amb una inversió de 433.180 euros. Un termini d'execució de 4 mesos en la que es faran diverses actuacions, com l'acondicionament per a l'accessibilitat dels banys en planta baixa i la renovació integral de la coberta a l'edifici de l'Ajuntament. La renovació de la connexió del servei de l'aigua, repavimentació de les voreres i acondicionament de places d'aparcament al carrer Gandia. Renovació del paviment i acondicionament de zones verdes a la plaça de l'Ajuntament, al carrer Barranc i carrer Major. Dotant en tota l'actuació de més zones ajardinades i de nou mobiliari urbà. L'empresa adjudicatària serà Benigrau Construccions.
Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
Sona esta cançó perquè connectem directament amb el Servei de Salvament i Socorrisme de la Creu Roja Gandia a la Platja Nord. Avui ens atén Òscar Vera. Òscar, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Com està la bandera avui per allí?
Avui tenim bandera verda.
Molt bé. I la gent, l'ambient, no sé si n'hi ha briseta, com esteu per allí?
Sí, avui sí que veus que tenim bandera verda, que està un poquet més fort el mar que els altres dies. Però per ara és totalment segur banyar-se i sí, tenim una briseta de llevant que mos bufa així i la gent està molt a gust. Tenim un 60-70% d'afluència.
Molt bé, Òscar, pues moltíssimes gràcies. Quina sort estar ahir a la platja. Nosaltres estem a ser estudiant, no estic bé. Moltes gràcies per contar-m'ho.
De res.
Gràcies, adéu, adéu.
Adéu.
A quien corresponda.
Ese canvi de sintonia, ja saben, és que ara pues ens toca a quien corresponda. Anem a escoltar els vostres missatges.
Buenos días, me pongo en contacto con ustedes porque estamos en la playa de Gandía, en la zona Manila, y queremos denunciar una situación que estamos viviendo las personas que tenemos familiares con movilidad reducida. Nos están retirando las casetas y los servicios adaptados que permiten a las personas con movilidad reducida poder disfrutar de la playa y sobre todo de poder bañarse. Nos han trasladado estos servicios aproximadamente a 2 o 3 kilómetros de donde estábamos, a una zona a la que muchas familias no podemos acceder fácilmente. Las sillas anfibias y las sillas de baño no se pueden utilizar para atravesar toda la playa. Tampoco podemos llevar a nuestros familiares por la arena con sus propias sillas. En mi caso concreto tengo una hija con movilidad reducida y ahora mismo no puede ni siquiera llevarla a bañarse. No podemos meter la silla por la arena, no podemos disponer de los servicios que teníamos en esta zona y nos encontramos completamente limitados. Además, las propias personas que trabajan en la playa nos han dicho que esta situación no la debemos permitir. ¿Acaso las personas con movilidad reducida venimos a la playa en septiembre y no tenemos los mismos derechos que vienen en agosto? No pedimos ningún privilegio, pedimos que se mantengan los servicios de accesibilidad necesarios para poder disfrutar de la playa en condiciones de igualdad. No es tan sencillo como decir, cojo el coche y me voy a 3 kilómetros. Hay personas que necesitan sillas especiales para desplazarse y hay que no se pueden meter en el agua. Por eso pedimos que la radio se haga eco de esta situación y que pregunte a los responsables del Ayuntamiento de Gandía por qué se han retirado estos servicios y qué solución van a dar a las personas con movilidad reducida que seguimos aquí en septiembre. Porque ahora mismo nos están dejando sin poder disfrutar de algo tan básico como bañarnos en la playa. Muchas gracias por escucharnos y por dar voz a las personas que estamos viviendo esta situación. Mi nombre es María Jesús Molina Enrique, mi DNI 028-77413 y letra de...
Pues ahí tenim, ja sabeu que Elsa, que corresponda, són anònims. Molt ben explicat, ahí tenim aquest missatge. Vaig a llegir un altre que ens arriba també esta setmana al correu i diu: Buenos días, quiero poner de manifiesto la situación que nos hemos encontrado este verano en las calles de la playa de Gandía, especialmente en la zona norte. Calles sucias, con hierbas en las aceras y paredes de las fincas, contenedores llenos de basura, cristales en el suelo que dejan el mal olor que desprenden todo el día. Los camiones pasan y no recogen nada, ni tan siquiera bajan para recoger lo que no cabe. Esto, claro, por no haber suficientes contenedores para toda la gente. También recalcar que ya no pasa nadie limpiando con la manguera de agua para por lo menos lavar la cara a la zona zona tan catastrófica de los contenedores. Eso sí, el chico de la zona rosa sí que pasa para multar. ¿Dónde está el dinero que se recauda? Vamos a ver si el año que viene quitan ya las rayas que ya toca. ¿Por qué no pasa también alguien para multar a la gente que deja hacer a sus mascotas sus necesidades y no los recoge? Todo esto y mucho más. Esto ha sido una vergüenza todo el verano. Espero que se siga manteniendo como antes toda la playa, no solo el paseo para los turistas. Menos espectáculos y memes y más conservación de la zona. Gracias. Pues bé, amb este missatge, que també adjuntava algunes fotografies, els deixem, recorde, el telèfon de a quien corresponda, per qui vulgui enviar un missatge, 96-296-1031, o també ho podem fer al correu, corresponda@radiogandia.net. Els deixem ara, com sempre, amb el butlletí informatiu de la cadena SER. Tornem en uns minutets. Fins ara.
Es la 1, las 12 en Canarias.
El gobierno asegura que no tiene todavía el informe policial sobre el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta. Bolaños, el ministro Bolaños, dice casi a la par que se estudia ese informe. Esto es el más difícil todavía en una mañana de sobresaltos. ¿Cómo se puede estudiar un papel que todavía no está en tus manos? Un informe que, recordemos, compromete la versión oficial que ha mantenido hasta ahora el gobierno.
Hora 14. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo último es que acaba de finalizar una reunión entre el director de la policía y los responsables del informe que la propia policía le ha entregado a la Audiencia Nacional y en el que, según El Español, se le atribuye a Marruecos la planificación y la ejecución de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la crisis en el Ministerio del Interior es máxima y ha calado también en la Policía Nacional. Su director ha convocado a los responsables directos del informe policial enviado a la Audiencia Nacional, los comisarios generales de extranjería y de información. Una reunión breve que fuentes de la dirección enmarcan dentro de la lógica. Una cita, nos dicen, con el único objetivo de aclarar si el informe policial dice lo que publicó El Español, es decir, si es cierto que se atribuye a Marruecos la planificación y ejecución de la entrada masiva a Ceuta el pasado 30 de julio. Se espera, Casal, que a lo largo de la mañana, a lo largo del día de hoy, el director de la policía responda a la carta del ministro del Interior, carta que recordemos, en la que Fernando Grande Marlaska exigió que le aclarasen si Marruecos estuvo o no detrás de esa entrada masiva.
Veremos qué consecuencias tiene todo esto, hasta dónde llegan las responsabilidades. A partir de las 2 en hora 14 vamos a recopilar todo lo que sabemos, también la cascada de reacciones tanto de la oposición como de los propios socios de gobierno, que está siendo constante. El Partido Popular ha vuelto a pedir esta mañana la dimisión del ministro del Interior, Grande Marlaska, pero también sube el tono Sumar, lo acaba de hacer el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maillo, que ha dicho que si Marlaska sabía de este informe, se tiene que marchar.
Si se confirma que la policía ha sido desleal con el Ministerio del Interior, tendrá que dimitir el director general de la policía. Y si se confirma que el Ministerio del Interior tuvo esta información y no la tramitó, pues tendrá que asumir la responsabilidad del ministro del Interior. Aquí las cuentas están muy bien saldadas.
Mientras, desde Bruselas, donde se han concentrado el Partido Popular y Vox en favor de Ceuta, la portavoz del PP europeo, Dolors Montserrat, ha culpado a Pedro Sánchez por dejar en manos de Marruecos, ha dicho, la seguridad de Ceuta y Melilla.
Esté arrodillado ante aquel que nos ha invadido España. Ha dado la seguridad de Ceuta y Melilla en manos de un país tercero. No habría ningún primer ministro de la Unión Europea que hubiera aceptado ninguna invasión y que se hubiera arrodillado ante el invasor. Por tanto, Sánchez se ha convertido en el paria de Europa.
Hora 14, es la 1 de la tarde y 2 minutos.
Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Las estaciones de servicio reconocen no estar aplicando el descuento de 20 céntimos al diésel que entró en vigor ayer. Aseguran que, como tienen stock de diésel, no están aplicando esa rebaja de 20 céntimos por litro hasta que no acaben esas reservas y vayan reponiendo. Sheila Valdés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Desde la patronal defienden que las estaciones de servicio están aplicando correctamente el incremento en la rebaja fiscal del impuesto de hidrocarburos del diésel, que desde ayer pasó de 10 céntimos a 20, y que el efecto de este mayor descuento se irá notando en los próximos días. Explican que la rebaja se aplica a los productos comprados y entregados en las gasolineras a partir del 1 de septiembre. Muchas de ellas tenían reservas de gasóleo compradas antes de esa fecha, por eso aseguran, a medida que vayan reponiendo existencias con el impuesto de hidrocarburos vigente en septiembre, se irá produciendo esa traslación al precio de venta al consumidor, algo que se demuestra, dicen, en que los precios del diésel siguen bajando. Hoy ya es más barato que la gasolina, el litro cuesta de media un céntimo menos, algo que es habitual, pero que no ocurría desde las primeras semanas de la guerra en Oriente Medio.
Datos del empleo que hemos conocido este miércoles: 8.300 extranjeros procedentes del proceso de regularización han engordado las cifras del paro del mes de agosto.
Es el cálculo que hace el Ministerio de Trabajo. El paro ha repuntado en el mes de agosto, hasta ahí algo normal por la estacionalidad de los empleos, sobre todo en el sector servicios. Pero este pasado mes se sitúa cerca de las 45.000 personas, más del doble que los últimos años. Es en parte debido a este proceso de regularización que ha aportado 338.000 personas a las listas de afiliación y 40.000 a la de parados.
Además del exterior, varios países de la Unión Europea han convocado a los embajadores de Rusia en sus territorios.
Quieren explicaciones sobre el intento de ataque con drones bomba en el aeropuerto de Leipzig, en Alemania. Antonio Martín.
Cierre de filas en apoyo a Alemania y como mensaje a Rusia, ya sean embajadores o encargados de negocios de ese país, deberán dar explicaciones en varias capitales.
J'ai convoqué le chargé d'affaires russe à París.
He convocado al encargado de negocio ruso en París, ha dicho el ministro de Exteriores de Francia. Dice Barrot que Alemania ha demostrado que hubo un intento deliberado de Rusia para boicotear un centro logístico usado por toda la Unión Europea para ayudar a Ucrania. Idéntica decisión, la de esa convocatoria, han confirmado que van a tomar los gobiernos de Portugal, de Suecia, de Bélgica, de Finlandia y de los Países Bajos. Y mientras tanto, en este momento intervienen la presidenta de la Comisión y el secretario general de la OTAN. Ursula von der Leyen acaba de calificar el incidente de Leipzig como un ataque con material militar por parte de agentes rusos en suelo de la Unión.
Nos queda el deporte. Óscar Ejido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buena. La noticia de la mañana es que hemos conocido que Raúl Asencio dio positivo en un control de alcoholemia el pasado 16 de agosto en Gran Canaria y el central de Real Madrid cuadriplicaba la tasa permitida dando 0,90 y ha sido condenado a pagar una multa de 14.400 euros y a no poder conducir durante 8 meses. Además, esta tarde Real Madrid y Real Sociedad buscan estar en la próxima Liga de Campeones. Más fácil lo tiene el Madrid, que ganó 0-2 en Ámsterdam al Ajax, mientras que las donostiarras cayeron 5-2 con el Chelsea en Londres. Y en la vuelta, hoy tenemos la etapa número 11. Última hora, Borja Guardado, muy buenas.
Buenas tardes desde Cartagena. A las 2 va a arrancar la etapa número 11 de la Vuelta a España. Vamos a superar el Ecuador de competición con una jornada de 154 kilómetros que va a finalizar en Lorca. Mucha expectación en torno al autobús del equipo Movistar, donde corre el líder Enric Mas, que tiene 1.18 con Primo Roglic, 1.39 con el austríaco Félix Gall, en un día en el que no va a tomar la salida por enfermedad el danés Mats Pedersen.
Y en tenis, Carlos Alcaraz juega la segunda ronda del US Open contra el portugués Jaime Faría, y Rafa Jodar sigue jugando hoy contra el chino Yun Chao Choquetebu, porque el partido que se aplazó ayer por la lluvia se continúa hoy.
Te ha salido bien eso, ¿eh, Ejido? Vale.
Bueno, y tú, Yun Chao, ¿qué te...
No me obligues. Liébana, el tiempo nos vamos a cocer, básicamente.
Pues sí, siguen subiendo las temperaturas. Mira, el sol luce hasta ahora en prácticamente todo el país y casi todos vamos a estar hoy superando los 30 grados. Destacan, de hecho, los 40, por ejemplo, de máxima en Sevilla y en Córdoba. En Toledo se van a alcanzar los 38. Uh-huh. Y nos pasa como ayer, que en Santander, en cambio, pues van a estar en torno a 24.
Bueno, pues con todo esto y más, regresamos a partir de las 2. Esto es Hora 14 en la SER.
Hora 14, en la SER.
Cadena SER, Comunitat Valenciana.
En la SER,
Hoy por Hoy Gandía,
con Celia Chulia.
I estem parlant dels temes del tema de Ceuta, de les concentracions que ens han fet així a la Safor, perquè pràcticament és el tema del dia. Però, clar, no ens hem d'oblidar que estem a 2 de setembre i que altre dels temes del dia és pues que tot comença a travolta a la rutina, podem dir. Ahir va ser el primer dia de col·le per als profes, però els estudiants també es preparen per a esta tornada al col·le. I en esta, precisament en esta preparació, no? Les famílies s'han adonat d'una problemàtica important, el transport. De fet, la magnitud és tal que s'està plantejant dur a terme una plataforma d'afectats. Jo ja no conte res més, perquè ens ho conta ja mateixa. Rosa Amparo Sandra, bona vesprada.
Bona vesprada.
Tu eres una de les afectades. Conta'ns, quina és la situació?
Pues la situació és que jo visc en Miramar i tinc que portar totes les dies al meu fill a tavernes. Perquè no n'hi ha transport, no n'hi ha bona combinació en el transport, ja que la parada de Renfe en tavernes està quasi en la platja i l'institut està des del poble. I des de la platja fins a l'institut n'hi ha 25 minuts caminant. Perquè avui en dia no n'hi ha un autobús que es porte des de la parada del tren a l'institut.
Clar, i
l'Ajuntament de Tavernes, perdona que te talli, l'Ajuntament de Tavernes ho ha passat a Conselleria, això ho va passar fa 2 anys o 1 any, segons tinc entès, i encara no han rebut resposta. Entonces, claro. Trobo que a la consellera li importa poc el que estiga passant, sí.
Clar, i Rosa Amparo, tu on has dit que vivies?
En Miramar.
En Miramar, clar, però en Miramar tampoc n'hi ha parada de tren.
No, nosaltres... No, jo me tinc que desplaçar a Gandia. De Gandia tinc que agarrar el tren per arribar a Tavernes.
Claro, o sea que es una problemática bastante grande, porque en el momento en que no ni llega coche o moto para nada a Gandía, claro, no, ¿cómo fue?
No, el chiquet debería de dejar de estudiar si no tingueren, una, si no tingueren vehículos, y dos, si el meu home no fuera autónomo, yo el problema que tinc es que treballe para una empresa. I jo tinc un turno una setmana de matí i una setmana de vesprà. La setmana de vesprada jo sí que el puc portar, però no puc arreplegar-lo.
Claro.
I la setmana de matí el xiquet no tindria que anar al cicle. No tindria que presentar-se en classe, perquè no puc portar-lo. Entonces, te planteges moltes coses així. Perquè la educació avui en dia no és un lujo, és una necessitat.
Totalment.
Respecte a mi, siga o no siga obligatòria. Un xiquet que vol formar-se no tenen per què tancar-li les portes. I això estan fent. Estan tancant les portes a molt de xiquet que per el treball que tenen els pares o per lo que siga, me dona igual, no poden accedir a estudiar. Jo, per exemple, tinc un centre a 2 quilòmetres de ma casa. En el meu fill ha cursat l'ESO. Si eres de batxillerat, tens la plaça. Has estudiat l'ESO, tens la plaça adjudicar en batxillerat. Però si vols fer cicle formatiu, no tens la plaça adjudicar. Estan discriminant els cicles formatius.
Claro.
O és el que arriba a pensar jo, que com volen privatitzar-ho, perquè s'han donat compte que els xavals van a cicles formatius, volen privatitzar, entonces van llevant classes.
Clar, i suposo, Rosa Amparo, que no eres l'única que hauràs parlat també amb altres famílies que estan en la mateixa situació, no?
Sí, xiques de Gandia, xiques de Berreguard, xiques d'Oliva, xiques del meu poble, jo sóc de Pego, Del meu poble també n'hi ha problemes d'eixos, aunque l'Ajuntament està intentant posar un autobús, l'Ajuntament de Pego, però són moltes famílies, i moltes famílies que no diuen res perquè, clar, lluitar contra la burocràcia, és dir, lluitar contra la Generalitat, contra la consellera o lluitar per lo que tu vols, avui en dia és un poc impossible. Perquè o tens ajuda i tens veu o no té, o no el fan cas.
I clar, realment, vosaltres què demaneu? Autobús?
Demanem que jo no dic que mos posen un autobús en cada poble, ¿vale? Jo no dic això, però sí que mos, que per exemple, en Gandia, ¿vale? Posen un autobús a que arribe a Tavernes. Que habiliten algun medi de transport perquè puguen arribar els xiquets a el que volen estudiar, no a el que volen, a el que s'ha tocat. ¿Vale? Perquè en els cicles formatius és al centre que el toca. I si reclames a la situació que t'ha tocat, veure, jo vaig reclamar, per exemple, en el que m'havia tocat, i encara sí que esperen que em toqui l'inspector d'educació. No m'ha tocat, per dir-li el meu cas. Perquè a mi este curs em suposa 3.790 euros de gastos. En quant a cotxe, gasolina i temps. És que i demanar favors en la feina si algun dia passa alguna cosa. A mi em suposa això, eixe gasto. Entonces, no és una educació pública a la que estic accedint jo.
Clar, perquè pel que entenc, Rosa Amparo, sí que n'hi havia opció de fer este cicle formatiu al vostre poble on viviu, però no per plaça.
Sí.
Però per plaça no.
Ha passat una cosa molt curiosa. Quan van acabar el curs, jo vaig entrar a parlar amb la cap d'estudi, ¿vale? I li vaig dir, si per alguna d'aquelles marcos quedara fora del centre, en la repesca, el centre podria fer algo ja que ha cursat així, perquè accedir a Berreguard. A lo que em van dir, no fa falta que facis això, Rosa, perquè el xiquet està dins. ¿Vale? Les paraules van ser eixes. Sorpresa la meua quan m'entere que en el Maria Enrique han llevat dos classes d'informàtica, de xarxes. ¿Vale? La consellera va llevar dos classes d'informàtica. Entonces han reubicat a tots els xiquets. Entonces, els de Gandia han vingut pa casi, i els de sí es han repartit. Entonces, a dos xiquets de Berreguard que van estudiar el mateix perquè m'han posat en contacte en una altra mare, mos ha tocat a Tavernes. I gràcies que tenim plaça, ¿vale? Perquè n'hi ha 22 xiquets sense plaça. 22. Que avui en dia no saben si poden cursar o no poden cursar un cicle formatiu. És vergonyós que en l'any que estem passe això. És vergonyós.
I clar, vosaltres demaneu un millor transport, però, per exemple, el que tu has dit, Rosa Amparo, clar, si l'autobús és de Gandia, també tindríem aquesta problemàtica de com anar de Berreguard a Gandia, per exemple.
Sí, però és diferent, perquè és un trajecte més curt i els ajuntaments accedirien perfectament, perquè nosaltres demanarem a l'Ajuntament, que estem demanant-ho. Jo he enviat correus a tots els alcaldes de la Safor, a tots. I m'han contestat. Vale? De fet, n'hi ha un munt d'ajuntaments que la setmana que ve hi ha una moció de censura, una moció per debatir este cas. Vale? Entonces, estan ajudant-nos. Jo he parlat en els grups de Compromís i del PSOE, de la Generalitat Valenciana, i s'han posat a disposició nostra. Vale? De fet, si tot va bé, tindrem una reunió amb ells, en els dos grups parlamentaris. Que merejant-nos estem merejant-nos, i en un cas donat ens posarien un minibús, vale? Encara que es tingueren que pagar els pares de moment. Jo li demane, o jo el que estic demanant a la consellera és que posi transport, ¿vale? O que doni ajudes, però que no tanque una beca que no s'anuncia en ningú puesto, en juny, perquè en juny ningú sap on va i qui deixa d'anar, perquè n'hi ha una ajuda de transport, vale? Però la tanquen el dia 6 de juny. A mi no m'ajuda això, perquè jo no sé el meu fill què va fer.
Claro.
Entonces necessitem això de part de la Generalitat Valenciana, perquè de la consellera, visto lo visto, de fet, he enviat un correu al síndic de Greves, que és com si fos a la Casa del Poble, perquè ens ajude, a sindicats estudiantils, estic enviant els correus. Des de l'Ajuntament de Gandia també estan ajudant-nos, des de l'Ajuntament de l'Alqueria estan ajudant-nos, l'Ajuntament de Daimús, l'Ajuntament de Piles, l'Ajuntament de Miramar, la Encarna, la regidora d'Educació de Tavernes, estem tots ahí, perquè és vergonyós, és molt vergonyós el que està passant. Perquè l'educació avui en dia no té color.
Rosa Amparo, moltíssimes gràcies per contar-nos aquesta problemàtica. Per qui ens estiga escoltant i s'ha identificat, com pot fer per a posar-se en contacte amb vosaltres? No sé si la plataforma, clar, encara no està creada del tot, però...
No està creada, però si volen poden enviar-me un missatge al meu número de telèfon, que no tinc ningú problema. Estic oberta a parlar amb totes les persones i quan més siguem, més força tindrem. Val. I més veu tindrem.
Vale, pues qui vulga posar-se en contacte amb tu, que ens escriga, per exemple, al telèfon de a qui en corresponda i el posem en contacte amb tu. Rosa Amparo, moltíssimes gràcies per atendre.
No, gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Que vaig
perquè és un problema molt gros. Gràcies.
Així no és.
Adéu.
Moltes gràcies. Adéu. Recuerdo.
Para que trates de olvidarme y no mueras en el intento. Voy a bailar sin freno para curar mi herida. Voy a cantar sin miedo esta canción. Voy a gritar al cielo y celebrar la vida. Quiero cantar contigo esta canción.
Y más allá de esta problemática de cómo se preparen las familias de cara pues, a la tornada a las aules, els profes ja s'han posat en marxa. A l'alumnat encara els toca la setmana que ve, però ells ja estan arreglant cosetes. Com es prepara el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València? Pues lo preguntem directament al seu director, Vicenç Almenar. Vicenç, molt bona vesprada.
Molt bona vesprada.
Clar, conta'ns un poc les inscripcions que ha hagut el campus, com està sent este curs que ara arranca, o arrancarà.
Bé, la veritat és que ha anat molt bé. Nosaltres, durant tot l'any, hem fet un esforç de promoció dels nostres títols i hem recollit el que hem anat sembrant i la veritat és que ha anat bé. Així, en números grossos, en grau hem augmentat quasi 100 alumnes més respecte a l'any passat. Ahí s'ajunten diverses coses. Tenim un títol nou, el d'Empresa i Tecnologia Digital, que ha substituït al grau en turisme que teníem abans i realment ixe ha tingut una gran demanda en plenar les places que teníem 80 escrits i la nota de tall està molt bé, està sobre el 9,8, una cosa així. Això ha fet que, clar, com van comentar altres vegades, el grau de turisme en tota Espanya tenia problemes de demanda, o sigui, no era un grau que tingués molta demanda, això se han anotat en tots els puestos i nosaltres hem intentat buscar en l'àmbit este de ciències socials un títol que estigués a prop, similar a un de un ADE, però combinant-lo en la nostra especialització, que és la tecnologia, i per això es diu Empresa i Tecnologia Digital. I la veritat és que ha tingut molt bona acollida tant a la nostra comunitat, al nostre entorn, i com fora de la comunitat. Tenim de tot arreu. Tenim gent del voltant, molta. Tenim gent més allà, de la província i de les altres províncies de la comunitat, i també gent d'altres llocs d'Espanya. Per tant, per aquesta banda ha estat molt bé. Després, el nostre grau més emblemàtic és el de comunicació audiovisual. Com sempre, ha funcionat molt bé. Tenim un altre 80 inscrits i la nota de tall està sobre 10,3, d'una cosa així. y de saltes que son mezclas. Y bueno, la novedad que va a ser l'any passat, que era el de Ciències i Tecnologies del Mar, continua molt bé. L'ofertem en format doble i per això tenim uns 30 inscrits. I la nota de detall també està 9,8. Veiem que, a més, ha augmentat respecte a l'any passat, el número de peticions també ha augmentat respecte a l'any passat. Això vol dir que el van coneguent, perquè, clar, el primer any que comences sempre tens el perill de que no et coneguen.
Ja.
En empresa i tecnologia digital no ho sap, perquè ja directament ha començat a lo grande. Este altre, bé, també està bé, va millorant. I dels més clàssics, per exemple, de Teleco, se manté la nota de voltant de 6,5, però sí que tenim 20 alumnes més que l'any passat. Teníem uns 60 i enguany tenim uns 80.
Ah, molt bé.
I després, en l'altre de tecnologia, que és el de tecnologies interactives, està també en 6,5 al voltant de nota de tall i tenim uns 10 alumnes més que l'any passat, o sigui, que també està bé. I sumant, pues al final tenim ixos quasi 100 alumnes més, uns 400 ens van entrar en grau. I després en màster ens entren al voltant un poc més de 200. Mm-hmm. Una de les coses que tenim és el màster per a professora de secundària, que ja és el tercer any que el anem a tindre, i continua tenint moltíssima demanda, més de 300 peticions, mm-hmm. però perquè només podem ofertar 100. I ja, a la vista de que té tan bona demanda, per al curs que ve ja ens han autoritzat. Enguany no ha pogut ser, però perquè aquestes coses van lentes, la gestió de les coses van lentes, però per l'any que ve ja ens admeten la possibilitat d'oferir, desdoblar les especialitats que tenim i ofertar la que no tenim, que era d'anglès. Mm-hmm. Que fins ara tenim matemàtiques, física, química, socials, que seria economia, així, mm-hmm. i després tecnologia informàtica.
Això per al màster en professorat, vols
sí,
dir?
Sí, són especialitats de màster en professorat i de matemàtiques. Tenim les especialitats. Tot això fa, cada una té 25 alumnes, fa el 100 que teníem. Mm-hmm. I per al curs que ve ens permeten desdoblar algunes especialitats i tindrem la opció de donar també anglès.
Molt bé.
Tot plegat podem arribar entre 150 i 200 l'any que ve, això ja. Això és futur. Però
això per l'entrevista que farem, aquesta mateixa entrevista l'any que ve.
Exacte, això ja per dir-te l'any que ve una cosa que passarà l'any que ve. Però per el que és enguany, la veritat és que estem molt contents. Ha funcionat molt bé, les notes se mantenen o pugen i la demanda ha pujat prou, perquè ja us dic, o sigui, tenim 100 alumnes més. Hem passat de 300 i poc a 400 i poc. Està molt bé. No m'he puc queixar.
Les inscripcions estan, vamos, perfectes. Clar, m'ha cridat l'atenció perquè jo anava apuntant-me quan sí, me dies els graus nous. El l'enguany, que és l'empresa i tecnologia digital, sí. És el que utilitza també l'intel·ligència artificial i tot això?
Sí, clar, la idea és com el grau clàssic d'empresa, d'administració i direcció d'empreses, l'ADE, uh-huh. que se diu habitualment,
sí.
Va néixer així. De fet, estem impartint, o sigui, ofertem nosaltres i l'escola d'ADE de València, de Politécnica de València. O sigui, l'oferim en dues escoles, uh-huh. allà en València i així. En els dos ha tingut molt d'èxit. I el disseny està pensat, és una transformació un poc de l'ADE clàssic de gestió d'empresa, afegint-li coneixements de tecnologia, un poc de programació, un poc de bases de dades, un poc d'utilització de la intel·ligència artificial per a la gestió de les dades, mm-hmm. extraure informació de les dades de l'empresa. Es combina lo clàssic de lo que falta conèixer en la gestió d'empresa, mm-hmm. amb coneixements de tecnologia, sobretot també és un perfil que serveix de pont, perquè moltes vegades la gent de informàtica, diguem, d'una empresa, i la gent d'empresa pura, de gestió de l'empresa, no tenen llenguatges comuns i a claro. vegades es costa entendre's. Este perfil està, diguem, és més de gestió d'empresa, però amb molts coneixements de tecnologia que permetrà fer-los, gastar-los, però a més connectar-se amb la resta de l'empresa que treballa només en la part tecnològica.
Mm. Pensem... Per xarxa, no?, en altres sectors de l'empresa. Exacte,
està bé. Mm-hmm. Pues, i la veritat és que a més, la nostra universitat és molt tecnològica, òbviament, sí. no? I donar-li aquest perfil a aquest títol jo crec que ha sigut un encert. I ens ha permet ofertar-lo a nosaltres i en València i en els dos llocs tindre molt d'èxit. O sigui, que està... Per les dues escoles estem molt contents.
Molt bé. Pel que entès jo, que s'ha canviat un poc el de turisme per este.
Sí, la idea ha sigut substituir-lo perquè tal com estava funcionant no tenia molta demanda. L'any passat teníem uns 30 matriculats. D'un títol que hauria de tindre pues, uns 80. Aleshores, clarament, había un problema de demanda, pero nos pasa a los altes y nos pasa a totes universitarios de la Comunidad Valenciana y de fuera. O sea, no es una cosa que oferen mal los altes, ¿no? No, es, claro, es una cuestión de que ese título, pero que el Sánchez, pues el alumnos de 18 años,
no, han pensado no troben interés,
¿no? No troben interés. Claro. Entonces, tienes que buscar algo que tenga interés para ellos, pero también que tenga interés para el sector empresarial, ¿no?
Claro, que tenga eixides, ¿no? Como dirían en el lenguaje.
Al final, es porque entonces no es obligatorio que totes graus tengan eixides, porque ya hay algunos que son muy vocacionales y tal, pero sí que convé que cuantos més eixides tinguin, millor, no?
Exacte. Si t'agraden varios, pues t'enfoques un poquet per els que més eixida tenen.
I la nostra idea era, dins de, en un entorn com el nostre, de, el turisme tenia sentit, però es veia que